Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, Ràdio.
Bona nit. Què tal? Que contenta de veure tantes dones juntes. Avui en un programa especial, Dia de la Dona 2022. Hem volgut recollir, hem volgut que siguin aquí 70 dones, líders, directives, empresàries, treballadores, i que opinin sobre el Dia de la Dona. Com estem ara al 2022? Us vull llegir alguns titulars que tenim, eh? Encara a l'Estat espanyol només el 18% dels directius són dones. Només el 12% de les empreses catalanes tenen un 40% de dones als consells d'administració. I si parlem del sector TIC, als llocs de direcció només hi ha 13% de dones. Avui volem fer una reflexió conjunta amb totes vosaltres. Escoltarem oients a 70 dones que diran la seva. Mama, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mama, mama, mama. I el so de Rigoberta Bandini. Us agrada la Rigoberta Bandini o no? Sí. Doncs el so de Rigoberta, comencem a parlar ja amb la Laura Gil, és directora de Transformació Digital d'ADAM, col·laboradora del programa i també anfitriona. Gràcies per acollir-nos. Quan deia aquestes dades, Laura, què et sembla? En aquest Dia de la Dona que volem parlar, què et semblen aquestes dades que donava?
Dades realment baixes, però bueno, en primer lloc, gràcies a vosaltres per voler tornar a fer a casa nostra el programa aquest tan especial de dones.
Sí.
Vale? I dades baixíssimes, em semblen. Molt, molt, molt... molt poc alegres, sincerament.
Que han de canviar encara,
han
no?
Han de canviar molt i això ens demostra que aquest programa l'hem de continuar fent any rere any i cada cop sent més.
Acompanya també la Laura, la Mara Alarcón, és CEO de l'empresa Social Card i vicepresidenta de Foment del Treball. Un aplaudiment per ella, també.
Què tal?
Què tal? La cuinera Ada Parellada, que també és empresària, què tal? I l'actriu Candela Antón, què tal? Dones de diferents generacions. I us pregunto a les tres, no? Per què no hi ha manera de vèncer la pandèmia de la desigualtat, ara que estem en pandèmia? Marc, què en diries? Tu que estàs a Foment i que coneixes la situació de moltes empreses.
Sí, sí, sí. No? I Foment crec que ha estat un exemple de canvi també amb el relleu, no? del nou president i la seva, el seu equip. Sí, aquestes dades sí, són dades i jo el que veig és que cada any repetim, no?, aquest missatge, ens juntem. Jo he arribat aquí i crec que conec el 90% de les que estem aquí, no? Perquè sí, ens trobem i parlem del mateix, no?, d'aquestes dades, i les dades milloren poc. Any a any no van millorant. Llavors aquí té que haver-hi també un tema regulatori. O sigui, s'ha d'empaitar aquest canvi una mica, ja no com a recomanacions, etcètera, sinó hi ha un tema més, una miqueta més potent, no? Regulació i un impuls.
I estàs d'acord, Ada Parellada, tu com a cuinera, ja com a empresària també, i persona molt visible als mitjans de comunicació?
Bé, no estic tan al cas, eh? Aquestes dades m'han sorprès perquè no ho sabia. El que sí que és veritat és que en el nostre sector hi ha molt poca dona, però també és un sector complex per la conciliació. Crec que hem de enfortir-nos com a dones que som amb els valors que tenim i lluitar per la conciliació. I, per tant, hem de vincular els oficis, els negocis, a les nostres necessitats i no adaptar-nos-hi. És un titularasso, aquest. És
un titular.
Titular. L'he pensat.
La Candela, que és una altra generació. Avui quina edat tens, Candela?
27, avui.
27, eh?
Demà ja veurem.
Avui aquí estan representades dones de 20, de 30, 40, en el teu cas, la teva generació. Ha canviat alguna cosa?
Jo vull dir que sí. La veritat és que em fa molta il·lusió poder dir que sí, però sincerament no sóc tan observatori com per poder-ho asseverar amb prou força, però a mi m'agrada veure, per exemple, jo tinc alumnes també a les que els ensenyo, i veig que elles ja pugen amb un altre rol molt, molt diferent. Vull dir que jo crec que sí que alguna cosa està canviant. Crec que és molt lent, efectivament. Crec que, clar, són molts segles de coses molt, molt massa ficades en llocs, òbviament, detestables. I crec que és valent, però sí, a mi m'agrada pensar que sí. Anem canviant una mica.
De seguida torno amb vosaltres i torno a aquesta taula, però deixeu-me baixar aquesta platea, que tenim aquí moltes dones, i anem a escoltar més veus, que vull que m'expliquin els seus sectors, com és la situació de la dona. Rosa Cuscó, directora i fundadora de 360 Women Congress, congrés de salut i benestar per a directives i empresàries i de la plataforma Positiviness. Ho he dit bé, no? El teu tema, dius, és Dones Valentes, sumem. Ja ho diu tot. Què falta per sumar més, Rosa?
Bueno, juntar tot el talent.
Juntar, i què més?
Exacte. I les ganes de fer, i la intel·ligència emocional, i la creativitat, i la col·laboració entre nosaltres, i potenciar-nos per arribar més lluny. Totes juntes.
Per tant, ajudar-nos entre les dones, no? La Núria Soler, CEO de Womanton, què tal?
Hola, reina.
Ja ens coneixem.
I tant.
De fa anys.
Molt.
Vosaltres sou amb Womanton, treballeu per les dones des de fa temps, no? Explica'ns què és el que feu, Núria.
Nosaltres el que fem fonamentalment és impulsar el paper de la dona en el món laboral. Perquè escoltes a la Candela, que és perfecta i que diu... Les noves generacions pugen en un altre punx, i jo tinc una filla de 30 anys, us ho puc assegurar, però sempre l'aviso. Compte, que és molt guai ser feminista a aquesta edat, però al moment que tens fills, aquí ve el fre. I és que les noves generacions encara no han començat allò. Amb el que deia abans l'Ada, el tema de conciliació. Sí que ja estem aconseguint la igualtat amb el tema de la... Com es diu això? El permís que els donen els pares, la baixa, tot això.
Sí.
Fantàstic. Aquí començarem a canviar les coses. Però ens costarà. La maternitat encara per la dona és un fre.
És un fre,
sí.
Diries?
I no tinc tres fills, vull dir, a mi no em frena ningú, però sí que és veritat que costa, vull dir, sobretot quan són petits.
La Lourdes Torices, que en aquest cas és consultora experta en ajudar a posicionar-se professionalment, el treball en xarxa tu sempre el defenses, no? Perquè les dones es visibilitzin, s'empoderin, progressin. Què destacaries?
Doncs que hem d'empujar-nos unes a les altres. Ara vaig a dir una frase que la vaig tornar a recordar ahir, que és d'una expresidenta d'Estats Units que diu: "Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a las mujeres."
Ah.
Cuidadín, eh?
Podem aplaudir, clar que sí.
Cuidadín. L'altre dia em deien: "Tu què és el que millor fas?" Jo em puig amb una dona. Però no perquè caigui, sinó perquè la vegin. Perquè la vegin. Empoderem-nos a les xarxes. Sempre ho hem dit. A mi, ja saps que sóc una enamorada de LinkedIn, però n'hi ha 50.000, cadascú que utilitzi la que vulgui. Però l'altre dia, comentant això, no? Què ens hem de fer? Ajudar-nos a les xarxes i a tot arreu. A tot arreu.
LinkedIn, sobretot ho defenses.
Sobretot.
LinkedIn. Tenim a la Montse Bassora, que és la directora operativa d'emprenedoria de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
El nombre d'emprenedores, avui ens preguntem al programa si creix, com podem millorar la situació de la dona en el món laboral. Tenim cada vegada més dones emprenedores que creen empresa?
Tenim moltes dones emprenedores. El problema, i cada vegada en tenim més, és al final quina dimensió tenen les empreses que creen aquestes dones emprenedores, no? I aquí entraríem en un tema de quin és el finançament que reben aquestes empreses, a vegades quina és l'ambició que tenen, no? I que lliga doncs, amb temes doncs, de conciliació, etc. Per tant, sí que tenim dones que emprenen. El que hem d'empujar més és que aquestes empreses siguin amb molta ambició, que les dones no tinguin limitacions pel fet de que siguin dones, i en general doncs, bueno, animar molt aquesta emprenedoria, no? perquè és fonamental.
Molt bé, un aplaudiment per la Montse. Torno a la taula, després tornaré a platea. I ara mateix vull tornar a saludar la Laura, la Mar i l'Ada. I diríeu que la darrera dècada la situació ha canviat en els darrers 10 anys? Abans escoltem què deia la vicepresidenta econòmica del govern, Nadia Calviño, l'escoltem i em dieu què penseu.
Es que no voy a volver a hacerlo. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer.
Deia, no voy a participar en ningún debate que sea la única mujer. Jo crec que ens ha passat totes, i sobretot a les dones periodistes, que anem a cobrir actes i normalment els que parlen, no, són homes i hi ha una única dona o no n'hi ha cap, no? Aquestes imatges encara el 2022 ho estem veient. Jo m'he negat a vegades a fer un acte quan era l'única dona i els he dit no el vull fer. I ha passat, no? Jo crec que és un esforç que ha de fer tothom, no? Per dir que les coses canvien. Què en penses d'això?
Doncs jo, sincerament, no m'hi he negat, vale? Però em feu pensar ara mateix. No, i no m'hi he negat per...
T'hauries de negar.
No, no, però no m'hi he negat per la raó de que l'alternativa potser era que no n'hi hagués cap de dona. Aleshores, inclús, he fet un esforç perquè he entès que de vegades calia una dona i m'ho han demanat i m'hi he prestat, no? És cert que aquest era potser el primer pas, no? I aquest canvi que deies en els últims 10 anys, potser ha estat aquest, del que hi hagués alguna dona i que volguéssim visibilitzar-nos, a prestar-nos a donar la nostra opinió, a inclús, no sé, a que siguem jutjades, no? Que les dones són molt jutjades també quan sortim en públic. El pas següent segurament és aquest que dius tu ara i el que diu la Nàdia Calviño, que estic totalment d'acord, eh? Potser a partir d'ara no en faré més d'actes quan sigui l'única dona.
Què us sembla que això que deia la vicepresidenta econòmica del govern espanyol?
Bé, jo la veritat és que m'ha passat una cosa bastant que em contraria. He estat a taules rodones on he estat l'única dona, parlant de mobilitat, tampoc som tantes, però m'ha passat que a vegades per agenda dic mira, no puc venir, i m'han renyat, s'han enfadat amb mi. És que ens trenques ets la quota femenina de la taula. Home, això tampoc, no? I llavors què em convides, perquè sóc dona o perquè sé de mobilitat, no? Aleshores, això que una mica el missatge és compte, perquè això és una arma de doble fil, no? Que de vegades a mi tampoc m'agrada que em diguin que em conviden perquè sóc dona o sóc morena o sóc vegana, saps? A mi que em convidin perquè tinc expertesa en un tema. Aleshores, és cert que veus moltes taules d'homes, però jo, per ser una mica corcó, eh? Però també llançaria el missatge de... Hi ha molt poques dones que estan disposades a sortir a taules, anar a parlar i donar el seu temps de forma totalment altruista. Hauríem de ser més, que no s'hagin de recórrer sempre a les mateixes, i llavors no crear aquest, no, aquest conflicte de si vas perquè ets dona o vas perquè saps d'un tema, no?
Ada?
Bueno, m'agrada moltíssim aquest debat. A veure, jo no m'hi he fixat mai. I penso que és molt important el que ha dit la Nàdia Calviño i que esteu dient vosaltres, perquè ara m'hi fixaré. I crec que és això que hem de fer, estar sempre obrint els ulls a les dones, o sigui, fer-les adonar d'aquesta feblesa que tenim i, per tant, és la manera d'apoderar-nos, de fer-nos, de saber que estem en minoria. I ara me n'adono, i pensant una mica que he sigut quota mil vegades, però m'encanta, perquè vull dir, m'encanta ser quota perquè, espera, m'agrada ser quota perquè és la manera que tenim, que hem tingut fins ara, d'encabir-nos en un lloc on no ens hi teníem present. Per tant, aquestes quotes s'han d'anar ampliant, però són necessàries. O sigui, la imposició per part de qui sigui és necessària i nosaltres ens hem d'aprofitar. I, evidentment, hi ha mèrit, perquè al final et continuen convidant perquè ets una quota de profit. Saps? Però, vull dir, i el que hem de fer és anar ampliant aquestes quotes i anar empoderant, animant a totes aquestes dones, que sí que és veritat que moltes no volen ser-ho, no volen tal, perquè tenen aquest fre i aquesta por, i nosaltres, tu, obres camí en aquests debats i tal... I ets brillant i llavors no sabem si la por és anar als debats o no semblar tu. Saps? Vull dir? Bé, és igual.
Perfectament. No sé.
Manca de referents femenins, no? És també un dels grans problemes. Una dada, només el 8% de referents científics als llibres de text, n'hem parlat, són dones, no? Ja està dit, els teus referents als llibres de text, quins eren? Hi havia dones?
No gaires. A més, jo he estudiat carreres teòriques, humanitats, història, història de l'art, i quan estudies alguna cosa així encara en són menys. Vull dir, és real de... Hòstia, no m'ha escrit una... Perdoneu per el meu vocabulari, però no m'ha escrit una merda en aquesta història. Carai. I no és perquè no n'hi hagin de dones interessants, perquè rascant una mica he trobat jo grans referents. De fet, jo les meves alumnes, quan treballem amb teories teatrals, sembla que només les hagin escrit els homes. I no és veritat. Partim de Stanislavski, que és com el gran teòric, i realment podríem partir de Maria Osipovna Nebel, que també estava a l'escola de Moscou. Vull dir que a vegades se'ns oblida així, ai, vaja, no, és que no hi havia dones. O bueno, sí que n'hi havia. I a mi m'agrada treure-les una mica i posar-les a la palestra i dir, que està molt bé i que el coneixement d'homes no s'ha de desvirtuar, però amb dos junts crec que sempre guanyen més.
Les dones que s'estan mobilitzant més darrerament són les dones científiques, les dones TIC, ho heu sentit, vosaltres que sou dones TIC, Mar i Laura, com la tecnologia ens ajuda a empoderar les dones? Què defensaríeu? Perquè jo crec que les dones científiques, les TIC, són les que s'han revelat més darrerament, eh?
La tecnologia, evidentment, ens impacta a tota la nostra vida, que en aquest és el mateix cas. Des de la part de visibilització, per exemple, parlàvem del LinkedIn, sobretot per explicar i donar veu a moltes dones. També, evidentment, la tecnologia, s'han parlat aquí també bastant de conciliació. Jo crec que les eines tecnològiques ens ajuden a conciliar millor i sobretot a donar accés a un tipus de feines que potser fins ara no s'hi tenia accés per problemes de conciliació. I l'únic que diria, ojo amb la tecnologia, que també està feta per molts homes, amb la qual també té l'altre vessant, no?
Clar. Perquè tu coneixes també bé, no, Mar? Els algoritmes estan pensats més pels homes que per les dones.
Sí, 100%. I jo, que tinc una empresa amb equip, amb desenvolupadors, és molt difícil trobar dones. Per sort, hi ha moltes escoles de codi que ja només són exclusives per dones, que ajuden a impulsar-les i buscar... I veus que quan jo tinc, de fet, la meva CTO és dona, però és una cosa raríssima, la cap de l'equip tecnològic, no? I veus que pensem diferent, no? I és un asset boníssim per l'equip. N'hi ha poques. La tecnologia i la digitalització democratitza, per tant, jo crec que, com deia la Laura, no? Doncs ajuda a tothom. I iniciatives d'escoles de coding per dones, vull dir, estem impulsant tant com podem, jo crec que s'ha d'arribar a aquest equilibri.
Molt bé, baixaré perquè volem parlar amb més dones avui, 70 dones en aquest acte especial del Revolució 4.0. Un aplaudiment per elles, sisplau. Gràcies.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos se explica muy bien, miras de rosa y ella también, hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería, me tienen hasta el... Por no...
Com canta la Sua, estem fartes de moltes coses les dones i per això hem de seguir dient-ho amb veu ben alta i per això avui fem aquest programa. Saludem ara a més dones que avui han volgut estar al programa especial Dia de la Dona 2022. Mònica Blasco, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, directora executiva de l'Original, experta en comunicació. Com podem solventar les dades que deia a l'inici? Què et sembla els missatges que deien les nostres companyes avui?
La verdad es que hemos mejorado sensiblemente, pero hemos mejorado. Y sí que es importante el modelo asociativo. Yo que presido la Asociación de Directivas y Empresarias del Vallés, lo que es fundamental es que nos asociemos justamente para dar la visibilidad que todas necesitan. A la misma vez, cuando tú te asocias a una asociación de mujeres que trabajan y que construyen, también, por lo menos en nuestra asociación, estamos hermanadas con otro tipo de asociaciones, muchas de las cuales también están aquí. Por lo tanto, tienen la posibilidad ellas mismas de ser más visibles, porque lo que es más importante la visibilidad. A la misma vez estarán en todas las redes sociales, por lo cual lo que han dicho ellas es fundamental, la visibilización para podernos empoderar cada vez más.
Molt bé, un aplaudiment, no?, per ella. Més dones, en aquest cas, sector de l'automoció, sector del vi. Saludo a dues persones doncs, que estan en uns sectors majoritàriament masculins, pel que fa tant a treballadors com a consumidors. Molt contenta de saludar la meva germana.
Hola.
Sandra Llavina, que està al món de l'automoció, i Meritxell Falguera, sommelier, que també està. Sandra, comencem. El sector de l'automoció és molt masculí. Ha canviat?
Doncs comença a canviar, les marques sobretot, però a nivell de distribució encara ens falta molta, molta feina. Falten referents, falten dones empoderades. I estic d'acord, no?, que una manera de millorar, com deia ella, és ajudar-nos, no? Jo crec que ens podem ajudar molt més del que ens ajudem.
Aplaudiment, home. Home, un aplaudiment, molt bé, clar que sí. Meritxell, el sector del vi. Meritxell Falguera, sommelier, influencer a les xarxes, que no para de penjar, jo no sé què. Ella sí que
Wines and the
que es visibilitza. La Meritxell es visibilitza per totes.
Sí.
Per totes les que hi ha aquí avui.
Sí, i estic encantada, tinc arrugues, o sigui, perquè jo en 20 anys era igual de sèria, però ningú em prenia en sèrio. I és veritat el que deia la Emily Dickinson, no? Que fins que no ens posem dempeus, no entenem quina és la nostra alçada. I a mi, haver perdut la paciència amb els meus fills, m'ha ajudat moltíssim a no ser tan bona... Saps que dos cops bo ets bobo, no? Doncs això, i en el món del vi, que encara... És que no us ho podeu imaginar. Bueno, sí, tu sí, i segur que moltes aquí, però és surrealista de com és de masclista i el pitjor és que no es donen compte. I gràcies al temps que corre a favor nostre, jo crec que s'adonaran. I espero això, que moltes anyades, o no tantes després, o les nostres filles, no hagin ni de fer res així perquè ja tindran una altra mirada.
Alguna
sense veure vi.
Alguna frase masclista per fer-la pública, tu, que t'hagin dit darrerament en el sector del vi?
És que si un sommelier home fa una referència de vi futbol, és un que ha enrotllat. Però, en canvi, vi moda, ets una superficial. Mira la pobra Wines and the City. Bueno, doncs mentre ells continuen fent aquestes coses de senyoros, doncs jo vaig avançant, jo vaig fent canvi.
Molt bé. Sí, molt bé. Sí. Avui aquest programa l'escoltaran homes i dones, eh? Per tant, està bé que envieu els missatges que vulgueu. Eva Rossell, directora general de Barcelona Health Hub. Des de que impulseu startups, no?, del món de la salut, diries que ha augmentat la presència de dones en aquest sector comparant amb anys anteriors?
Jo crec que sí, que ha augmentat moltíssim. De fet, no m'he d'oblidar que la primera dona metgessa que va haver-hi a Espanya era la rebesàvia del meu marit i va ser la primera dona que va anar a la universitat i li tiraven pedres.
O sigui, que li tiraven pedres
quan anava a la universitat.
Quin any estem parlant?
Ostres, estem parlant de fa més de 100 anys, la doctora Dolors Aleu. En el meu sector sí que ha canviat i personalment la meva aposta és un exemple, no? Jo tinc tres jefes que són tres homes i han apostat perquè la nova directora general sigui una dona. O sigui que en el meu sector del health tech sí que puc dir que hi ha més dones que homes, gràcies a Déu.
Molt bé. Doncs escolta, us pregunto també ara després, quotes, esteu a favor de les quotes? D'aquestes quotes, sí o no? Que aixequi la mà. Quotes? Estaríem parlant, ara no ho veieu gens, un 50% de la sala. I les que no esteu a favor de les quotes? O hi ha algú que no ha aixecat? No, llavors la majoria a favor de les quotes. Parlarem de les quotes, fem una petita pausa i tornem. Tot em sembla
si estic amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. Dos dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Seguim ara a la taula d'aquest especial Dia de la Dona 2022 a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, ocupant una altra taula, quatre dones molt potents. Saludem a la Joana Barbany, que és directora general de Societat Digital. Bona nit, benvinguda.
Bona nit.
Ja ens coneixem. La Núria Mora, secretària de Transformació Educativa.
Bona nit.
La Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell. Què tal?
Hola, què tal? Bona nit.
I l'actriu Cristina Brondo, què tal?
Hola, bona nit.
A veure...
És que se m'ha caigut la mascarilla.
Estem bé, sí? Preguntava a les dones d'abans, no? Hem parlat del problema de la visibilització. Encara estem parlant, no? Jo crec que ha dit abans la Sònia un apunt que estava molt bé, hi ha moltes dones empoderades, ja han canviat moltíssimes coses, no?, en els darrers 50 anys, però falta aquesta visibilització. perquè mirem els mitjans de comunicació i segurament la majoria de portaveus segueixen sent més homes que dones, no? I fins i tot veient un telenotícies ho pots comprovar. I un altre tema que vull parlar aquí a la taula és l'educació i de com està canviant això amb les noves generacions. Què diries en aquest cas? Estaríem en la visibilització, que falta donar suport? No sé si de les de l'administració, en parlarem amb la Joana.
Ens falta visibilització de la dona, però ens falta que les dones es tinguem arreu en totes les funcions, especialment en la funció directiva i en aquelles funcions que el rol és clau, que és important, que és transformador, que impacta la societat, que impacta els mitjans, que impacta les empreses. Per tant, més que visibilització, que també ens cal creure en nosaltres, atrevir-nos i ser-hi. Jo crec que aquesta és la clau de l'èxit. Sempre confiar en nosaltres mateixes, no tenir dubtes, ser-hi, ser-hi i ser-hi. Mai un no.
Podem explicar quin era el teu càrrec?
Sí.
Tu estaves abans,
sí,
a seguretat, sí, a Mossos d'Esquadra.
Bé, i una mica més. Jo estava a Interior, al capdavant de l'Escola de Policia i de Bombers de Catalunya, Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per tant, sí, vaig ser la primera dona directora de l'Institut de Seguretat Pública i, per tant, com diem, de l'Escola de Policia i Bombers, sí. Bé, un repte, i que quan em pregunten com va ser com a dona, jo sempre dic, i ho destaco, que tant els Mossos d'Esquadra com Policia Local i Bombers em van respectar profundíssimament per la meva condició de dona. I, per tant, sempre ho dic, que és un col·lectiu que sí, que m'ha respectat com a directiva a Interior, sí.
Molt bé. La Núria Mora, que està a la Conselleria d'Educació i que, per tant, avui que parlem, vosaltres coneixeu les escoles de Catalunya, els joves, com està pujant aquesta generació, estan canviant els rols, què diuen les noies més joves de tot aquest tema?
Jo et diria sí i no. És a dir, ara mateix estem canviant mirades, hi ha nens i nenes que són molt, que estan educant a les seves famílies en la mirada coeducadora, estan transformant, igual que va passar amb el reciclatge que van portar la separació de residus a casa, està passant amb aquesta mirada feminista, amb aquesta mirada coeducadora. I no, tenim encara ara, i en un sector de la població encara més, molts models molt sexualitzats de nenes, molt masculinitzats de nens. I aquí tenim feina a fer perquè les xarxes no ens ajuden, perquè els models que tenim socials encara no ens ajuden i ens resten. Aquesta imatge de la dona perfecta encara a les xarxes, a nivell físic, a nivell no presència del que hem anat parlant, no? En mons de decisió. Per tant, hem de construir i hem de deconstruir des dels centres educatius.
Molt bé. Joana, dèiem, l'administració, tu que la coneixes bé, no? Què s'està fent per visibilitzar, en aquest cas vosaltres esteu a les dones TIC, però a les dones en general, no?
Bé, ja ha sortit, eh? És qüestió de que les dones que hi ha, que en són moltes, ens vegi tothom. I aquí jo llenço, abans en parlàvem quan estàvem en la primera part del programa, hem de ser més valentes a vegades, i faig una mica d'autocrítica, eh? Perquè jo no paro de demanar dones que vagin a xerrar en els programes, a les ràdios. I moltes vegades, ai, Joana, vols dir que jo no m'atreveixo, que no tinc res a explicar? I dic, sí, és igual, ells també s'equivoquen i a vegades diuen tonteries, també podem dir nosaltres, eh? Però llavors és una mica, jo sempre ho dic, hem de ser valentes i si ens equivoquem, ens equivoquem, i si no, doncs no. Per tant, visibilització 100% i valentia per part de les dones d'aquest país.
Molt bé. Abans d'escoltar a la Cristina Brondo, vull que ella valori aquesta conversa que va tenir, jo crec que la coneixeu tots, una actriu molt coneguda la setmana passada en els mitjans de comunicació i que va ser molt comentat, i va dir això.
But that's the problem, isn't it? That we've been, not you, but certainly women, have been brainwashed all our lives to hate our bodies. That's the fact of it. And everything that surrounds us is reminds us how imperfect we are and everything is wrong with us. Everything is wrong. And you need to look like this.
L'actriu Emma Thompson fa unes setmanes a la Berlinale, al Festival de Cinema de Berlín, va parlar molt clar, va dir que les dones durant molt de temps ens han rentat el cervell sobre el nostre cos i, a més, parlen de que els nostres cossos, perquè han de ser imperfectes. Què et va semblar el que va dir, no? Ha estat molt comentat a les xarxes, sí, i també als mitjans de comunicació de tot el món.
Sí, aquest vídeo, a més, s'ha juntat amb una altra actriu que s'ha desmaquillat també amb xarxes i s'ha té tota la parafernàlia i sí, jo crec que estem en un moment d'eclusió d'això, no? D'acceptar El que passa que el mercat és molt, molt exigent i encara fa falta molta feina. I jo estic amb la Candela, que deia al principi, jo veig el jovent, jo ara estic fent un curs de teatre perquè em reciclo constantment i la gent jove no té tantes tonteries com les que tinc jo, ja amb 45 anys, i les veus que surten a escena i no tenen aquest desig d'agradar que potser jo tinc més per la meva generació, no? I és una cosa que ens han ficat a les venes. Jo me'n recordo, quan vaig començar, jo a cada pel·lícula perdia la virginitat. Era una cosa com sistemàtica en els guions. És a dir, jo per l'edat que tenia, a cada pel·lícula hi havia una escena en què jo perdia la virginitat. Ja veus tu la importància que aquell personatge, saps? Vull dir, i vaig fer potser 5 o 6 o més pel·lícules en què jo sempre tenia aquesta escena. Fins que ja,
això
doncs,
va canviar, no, ja, Cristina, per sort?
Va canviant, no? Però, clar, a mi això m'ha marcat, no, saps? Ja. Vull dir, clar, però a mi m'ha marcat perquè jo, de repent, ja em deixen de cridar per aquestes escenes perquè, òbviament, ja no cola, no? I dius, ostres, hi ha una cosa dintre teva que queda encara marcada per això, per aquesta cosa que tu has de ser aquest model de dona desitjada. Per sort, la gent jove això ho està trencant d'una manera molt heavy.
Més preguntes que us vull fer. Abans deia, no, dones directives hi han poques, encara, no? S'està canviant. Per què creieu que a l'hora de fitxar un directiu encara es tria el paper masculí? Per què tenim poques dones directives?
Jo crec que tenim un problema encara cultural que pesa moltíssim. És a dir, per tenir el paper que ens correspon, que és la normalitat, la normalització de la dona directiva, cal un canvi cultural, trencar creences que limiten homes i a dones, i a dones també, i per tant fer camí en els canvis culturals costa molt. Llavors, les primeres que hem de contribuir a fer, a posar-nos-hi i a permetre'ns ser directives i no fer-nos mai petites, sinó ocupar simplement el lloc que ens toca com a directives en el nostre coneixement i la nostra acció, som nosaltres les responsables. Però hi ha molta feina a nivell cultural per trencar creences, limitacions, i aquestes està gravat en ferro, que l'home directiu encara guanya massa vegades la partida, quan està demostrat que els equips de direcció combinats entre homes i dones són absolutament molt més eficaços amb millors resultats.
Núria, per què costa encara?
Costa, perquè tenim encara uns estereotips i unes creences molt arrelades. Los chicos no lloran, això és de nens i això és de nenes. I a l'escola es veu, per tant, el que deia, hem de construir i hem de deconstruir. En algun programa de la Revolució hem parlat. Les nenes abandonen les seves expectatives de ser líders, de tenir una carrera científica, de projectar-se cap al coneixement entre els 8 i els 10 anys.
Ja, des dels 8 i 10 anys.
Aquesta dada és molt greu i és un negoci que tenim a mitges amb la Joana que està molt relacionat amb tot el que hem de construir. Hem de desfer aquestes creences socials que encara estan molt arrelades. Estic amb la Cristina, que les noves generacions són diferents, però penseu que si mireu vosaltres els pares i mares afins de les escoles dels vostres fills, no tothom té aquest esquema mental, no tota la societat està connectada amb aquesta necessitat de projectar una imatge diferent, sobretot sobre les nenes. I aquí tenim feina amb el Pla STEMcat, amb robòtica, amb digitalització, amb que aquestes nenes vulguin ser científiques, que vulguin pensar que volen fer coets que vagin on sigui, que volen crear vacunes, i tot això està relacionat amb el que dèiem abans, també. No hem tingut prou referents que ens diguin que és possible. No els hem tingut nosaltres, no ens han tingut els nostres pares, que són qui ens ha acompanyat. Per tant, aquí hem de construir un ideari social que ens acompanyi a empoderar. I d'això tothom és corresponsable, homes i dones.
Joana, la mateixa pregunta que li feia a la Núria.
No, totalment d'acord amb la Núria. I m'agradaria afegir un tema que abans ha sortit, que és el tema de la maternitat. Jo en tinc 4 i no m'han frenat per res. També és veritat que la meva parella, doncs, ens ho repartim. Llavors, jo crec que de cara a les noves generacions també hem de llançar aquest missatge de que els fills poden o no frenar la teva carrera professional. És un tema de com t'organitzes tu amb els pares d'aquestes criatures, no? Per tant, bueno, no tinguem por tampoc, no? I si no volen tenir, que no en tinguin, però que no és un tema exclusiu, un problema exclusiu de les dones. Jo estic encantada de ser mare, de família nombrosa i tenir una feina que m'encanta, per tant, tot és compatible. I d'acord amb la Núria, hem de trencar estereotips des de que són ben petites, i a partir dels 8-10 ja van marcades, llavors hem d'actuar amb nenes que estan a principi de primària. Totalment d'acord.
Què demanes a la societat perquè hi hagi més igualtat en general?
Doncs, Cristina, jo crec que això que dieu de la maternitat, jo, o sigui, a lo loco, jo faria un sou per les mares o els pares que cuiden dels seus fills. Ho dic en sèrio. Jo crec que la persona, ja sigui l'home o la dona, que es dedica a educar els seus fills, econòmicament s'empobreix. I professionalment perd. En el meu cas, ni te cuento. Vull dir, jo sí que, en el meu cas, ser mare em va totalment fatal a la meva feina i a la meva professió. Però si a mi doncs, m'haguessin fet uns ingressos per tota aquesta energia que jo he depositat amb els meus fills, que adoro, però que sí que hi ha una balança, que coses que perds i coses que guanyes, jo crec que la societat seria molt més equilibrada.
Molt bé. Un aplaudiment per aquestes grans dones que avui ens han visitat al Revolució i seguiré anant avui a la platea.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Vinga, torno a ser enmig de moltes dones TIC, dones empoderades, dones amb responsabilitats. En aquest cas, saludo Sònia de Jaime, professora, directora d'alumni de la Facultat de Periodisme de Blanquerna. Hola. Què tal?
Hola, bona tarda.
Molt contenta, acompanyes, perquè vam estudiar juntes periodisme.
Van estudiar juntes. Eh? I a més, alumni per aquí, vist ja. O sigui que...
Fa il·lusió, eh? Escolta, sí. Han passat els anys i aquí estem practicant-lo. Uh-huh. Com pugen les generacions a la universitat? Què em diries, no? No hem tocat el tema de la universitat, les dones...
Pugen molt fortes, molt fortes. Mira, a comunicació, a Blanquerna, aquest matí el 66% de tot l'alumnat eren dones. O sigui que aquestes rodes de premsa en el futur haurien de ser amb molta, molta dona. Pugen... Heu parlat molt de TIC en carreres tècniques, però tot el que és humanitats puja molt, molt digital, perquè ja no hi ha res que no sigui digital. Llavors, les carreres tradicionals, aquelles d'humanitat, pugen amb molta tecnologia i molta digitalització. I pugen amb coses que he vist diferent els últims anys, molta dona que vol ser emprenedora.
Ah, molt bé.
Que ja ho verbalitzen i que abans jo no ho veia. O sigui que pugen moltes dones i molt ben formades.
I la Sònia, a més, que està l'alumni, per exemple, quan les empreses busquen professionals, truquen a la Sònia perquè busquen la gent de treballar per la facultat. I et demanen homes, dones, o això ja no passa?
No, això ja no passa.
Digue'm la veritat, eh?
No, ja que... No.
Ah, que no et sent ningú.
No.
Digue'm.
No.
Ja no passa,
no
està
passa.
Bé.
Val. No passa.
Val.
Crec que les empreses en això també han canviat. I, bueno, i tenim la sort de que avui en dia les empreses també són molt conscients que s'ha d'invertir en el jovent i sobretot us convido amb tot el tema de pràctiques a ajudar els joves a que facin aquest pas de la universitat a l'empresa.
Molt bé, gràcies. Dues grans dones TIC avui, la Montse Guàrdia, que és cofundadora i CEO de Big Onion, i la Mamen Calvo, directora de serveis Innou a la Caixa. Com hem de fer, no?, perquè la tecnologia jugui a favor? En aquest cas, a vosaltres us pregunto, no? La intel·ligència artificial, Big Data, ens pot ajudar a les dones en alguna cosa?
Totalment, totalment. De fet, ara i estic supercontenta d'estar aquí al costat de la Sònia, perquè és veritat, o sigui, les humanitats i la tecnologia, avui, en el segle XXI i en l'any XXII, ha d'anar de la mà. Llavors, què ens passa? Pues que les eines cada cop més seran això, seran humanistes. I és el que ara estem impulsant, no? Una digitalització humanista.
Molt bé. Un aplaudiment per la Montse. Gràcies. La Mamen, què em diries? La mateixa pregunta.
Nosaltres jo crec que hauríem de ser referent de totes les noies que pugen i hem de normalitzar la participació de la dona en el món TIC i en sectors com el meu, que és la banca, que és normalment és un món masculí. I hem de ser aquest referent perquè les noves generacions puguin participar. No ens podem quedar fora de les TIC ni de les noves eines de digitalització.
Clar, la banca diries que encara és un sector també, com hem parlat abans, eh?
Molt masculí.
L'automoció i el món del vi, molt, massa masculí.
Molt masculí.
Massa masculí. L'Ariadna Belbert, membre de la Junta de Guaires i també de l'associació 50-50 Lideratge Compartit, no?, que està molt bé que coneixeu. Les empreses han de prendre encara seriosament la igualtat o hem anat endavant, com deia abans positivament la Blasco?
M'agradaria donar-li la raó a la Mònica, però... però mira, l'altre dia sortia una dada de la Càmera de Comerç de Barcelona que només el 12% de les empreses que estan obligades per llei a tenir el 40% de les dones al Consell d'Administració, només el 12% ho compleixen. Això és una dada. I amb els últims 7 anys, no ha variat. Llavors, clar, sí, anem fent passetes, anem fent petites passes. Les dones estem al món laboral, evidentment, però el problema és a dalt de tot. I nosaltres, per exemple, al sector immobiliari ho veiem molt clarament. Hi ha moltes dones al sector immobiliari, moltíssimes. Però quan tu obres l'expansió i parlen del sector immobiliari, només hi ha homes. I això estem des de Wires molt cansades i molt tipes de dir, si us plau, com la Nadia Calviño, no? O sigui, poseu perquè hi som.
Molt bé. Més dones, Piluca Etxegaray, en aquest cas, dedicada al món de la moda, estilista, emprenedora. Com veus el paper de la dona al món de la moda? Ha canviat positivament?
Bueno, yo tengo que decir que yo no lo toco eso. O sea, es decir, que yo siempre digo, sí, ahora ya se ha revolucionado muchísimo. Yo y me muevo en un mundo que en teoría es más femenino que masculino, que no debería de serlo, ¿no? Porque es por igual para todos. Pero yo me he encontrado que no me han contratado en algún caso porque querían un hombre como asesor, que fuera gay, pero que fuera un hombre. Yo me he encontrado, o sea, personalmente. Y pienso que hay una cosa que es que nos estamos aquí obviando todos y es que la parte más importante es la educación que demos a nuestros hijos. Yo vengo de una familia machista 100%, de los que mi padre llegaba a casa, se quitaba las zapatillas, pedía una cerveza y teníamos que estar todas sirviendo, éramos mujeres todas en casa y él era el jefe, el rey, ¿no? Yo siempre he sido muy revolucionaria y eso nunca lo entendí, nunca me gustó y tuve muchas discusiones a lo largo de mi vida por este tema porque nunca me doblé. Ahora tengo 4 hijas en casa y yo creo que mi labor más importante es ser un ejemplo para ellas. Y el otro día me encontré con una clienta que me decía, bueno, ¿y tú, Piluca, con todo lo que trabajas que estás arriba y abajo, cómo lo haces con las 4 hijas? De bueno, es que también hay un padre, ¿no? O sea, pero me hizo la pregunta. Claro. El 70% de mis clientes son hombres.
Molt bé, un aplaudiment per la Piluca. Ens queden 10 minuts de programa i vull que parleu més. És que això passa molt ràpid. La Marta Arroyo, publicista, ha canviat per bé el que ven la publicitat de la dona en el món de la publicitat? Hauria de canviar aquest registre que tenim?
Per sort, en el meu sector, jo, bueno, com a publicista, no m'he trobat massa problemes a nivell de treballar amb homes o per homes dintre del sector. També soc mare de 3 fills i jo crec que els límits els hem d'aprendre a posar nosaltres. Com deia la Joana, que en té 4, ha dit, jo en tinc 3 i per mi mai ha sigut un impediment tenir fills perquè també els meus fills tenen pare. I som corresponsables en l'educació. Però, per altra banda, a nivell de comunicació, sí que la publicitat...
És sexista.
És sexista, però cada vegada també està sent més feminista. No sé si teniu al cap l'anunci aquest d'Adidas, que ha sortit ara, dels mugrons i dels pits de les dones, que ven un producte que són sostenidors i que han fet servir una comunicació molt, molt cridanera, molt reivindicativa, que vull dir, no dic que estigui d'acord o no d'acord, però realment, com a mínim, se'n parla d'aquest espot i almenys és una manera de reivindicar doncs, que, bueno, doncs que la dona està allà i fer campanyes no sexistes com abans.
Molt bé, moltes gràcies. Més dones periodistes, un aplaudiment per la Marta Arroyo. Gràcies. Avui ens acompanya una periodista de TV3, la Noemí Prous. L'Esther Moles també és membre de la Junta Directiva de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Benvingudes. Com veieu la presència de les dones als mitjans de comunicació, Noemí?
Bé, jo crec que, almenys jo, des de la secció de societat, que és on treballo jo, ho intentem. És a dir, ara quan agafem el telèfon, nosaltres ens hem imposat, quan truquem, per exemple, per demanar un expert, sempre diem un expert en, ara diem una experta, o un expert i una experta, que per inèrcia no ho fèiem. Llavors, és un punt de partida, tot i això no ho aconseguim. Jo a vegades sóc la mateixa que obro la tele a la tarda i veig les taules i dic, hòstia, aquí falta una dona, no? Hem de millorar, però crec que anem una mica pel bon camí. No sé.
Esther, estàs d'acord?
Sí, sempre i quan nosaltres sumem, ens creiem el talent que tenim i visualitzem les companyes bones que estan en tots els àmbits, no? Agrari, industrial, periodístic, artístic, etcètera, etcètera. Per tant, ens ho hem de creure, som dones talentoses i des de l'Associació de Dones Periodistes que enguany celebrem els 30 anys de vida, de lluita i de reivindicació i de denúncia, que es diuen ràpid 30 anys, però el 2022 celebrarem 30 anys de vida. És el que estem fent i estem visibilitzant a través de diferents productes la revista, mira, les Tecnoempoderades.
Home, sí m'agrada. Fent publicitat, Tecnoempoderades.
Dones de l'àmbit de la tecnologia.
Molt bé.
La tecnologia és bàsica avui en dia, per tant, també han d'haver programadores, informàtiques, sí, científiques, si no, malament anirem.
Un aplaudiment per l'Ester, gràcies. Minuts de programa intensos. Natàlia Pujades, cofundadora d'Scratch Barcelona, una empresa que es dedica a ensenyar robòtica i programació a escoles. I podem dir-ho, va, i ensenya robòtica també a la meva filla de 6 anys que fa robòtica, com moltes sí, nenes de Catalunya que fan robòtica. Què? Estan canviant, això?
Sí, bueno, cada vegada veiem més nenes. També jo parlo, clar, des de la nostra perspectiva, que ja intentem fer aquest esforç cada any, intentant veure què és el que els atrau més a les nenes i potenciar-ho. De fet, també, a part, bueno, som desenvolupadors de recursos, de robòtica, electrònica, i intentem doncs enfocar-ho molt a tot el que veiem que els atrau més, no? No només... bueno, sí que la robòtica tenim... Tots ens imaginem el típic tanc que el construeixes i després el programa, però clar, si això ja no t'atrau ni a tu, perquè tu veus que està molt enfocat a un cert sector, no? Doncs aquí li hem donat una volta i ara programem emocions, programem... Bueno, una pila de coses,
que bé,
de coses noves.
Felicitats, Marta Antun, directora de Guaira, per la teva feina, mentora de moltes startups dedicades també al món TIC. Com a mentora, què és el que trobes normalment?
Doncs el que comentàvem abans també amb la Montse, no? Que sí que és veritat que cada vegada hi ha més dones emprenedores, però veiem també doncs, que falta doncs, que realment aquests projectes, aquestes dones, tinguin aquesta ambició i aconsegueixin també captar doncs, aquesta inversió que puguin fer doncs, que les seves startups puguin ser escalables a nivell mundial. No? A dia d'avui encara només el 2% del total del finançament mundial que va a startups va dedicat a startups cofundades per dones, només el 2%. És a dir, hi ha molta feina per fer i jo animo, no, doncs, a totes les dones emprenedores a ser realment molt més ambicioses perquè podem fer-ho i ens ho hem de creure i també doncs, aprofitar, que dèiem, no, de rodejar-nos de persones que ens puguin ajudar, tant homes com dones, per realment doncs, tirar endavant els nostres somnis.
Molt bé. Sara Boldú, gran realitzadora de televisió espanyola, una professió fins fa 4 dies de quasi exclusivament masculina, no? Persona en el món audiovisual està canviant. Què em diries? Com és el sector audiovisual per les dones? Tu que portes càmeres de tot, ha canviat?
Jo, no sé, a les redaccions de totes les televisions, normalment, bàsicament, hi ha dones. En canvi, qui mana sempre són els homes, no? Això ja fa anys que passa i, no sé, esperem que això vagi canviant, no? A nivell tècnic, és veritat que és al revés, no? Jo, per exemple, m'he dedicat molt a portar la càmera quan no hi ha tantes dones que em portin, no? A mi, personalment, no he tingut mai cap problema per això, però sí que m'agradaria que tot fos més barrejat, no? I sobretot que les dones als mitjans de comunicació puguin arribar a llocs de lideratge, no?
Molt bé. Per acabar ja, també, m'agradaria acabar amb totes, però no em dóna temps, Sandra Bruna, en aquest cas, tu que estàs editorial, amb llibres, què diuen els llibres de les escriptores que potser no hem conegut tant com hauríem d'haver conegut, no?
Pues això, una miqueta estem... Jo crec que en aquest aspecte, amb el tema escriptores i això, anem bé, però és un món on hi ha moltíssimes dones, però també els lideratges són d'homes, no? No en el meu ofici, que el meu ofici, que sóc agent literari, quasi totes som dones i hi ha molts pocs homes. Llavors, pues, bueno, és una miqueta un món on les agents literàries són dones i normalment emprenedores, i en canvi pues, sempre hem de lidiar amb jefes, no? de les altes editorials que són homes.
Molt bé, per acabar, dues frases de futur. Vinga, com acabaries aquest programa? Dues frases, eh?
Jo estic molt amb el que he dit abans.
Dues frases!
La Joana, que ens ho hem de creure, ens ho hem de creure i ens hem d'atrevir. I sobretot també, que ens has dit per aquí, ajudar-nos a nosaltres mateixes. O sigui, les dones ens ajudem entre totes. Vale? N'hi ha prou?
Un aplaudiment, clar que sí.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Doncs m'he quedat amb ganes de més, se m'ha fet molt curt i això és bona senyal quan es fa curt. Avui hem fet una reflexió especial en aquest especial Dia de la Dona 2022. Hi ha molts reptes encara per fer, però vull agrair sobretot la vostra presència d'aquestes 70 dones. Un aplaudiment per vosaltres, per tot el que heu dit, per les reflexions que jo crec que són bones, que els escoltin els oients. I com sempre, donar gràcies a l'equip que fa possible el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, a l'equip extern, intern. I acabo amb una frase, com sempre fem en el programa. En aquest cas és d'una tenista que es diu Chris Evert, una de les grans tenistes de la història, diu així: no et pots rendir. Si et rendeixes, ets com els altres. Jo crec que avui hem de dir no ens rendim, volem igualtat i seguirem fent programes de ràdio per demanar-ho. Gràcies a totes. Gràcies.